11 minuts ja per sobre el punt de les 11, recta final de l'ara i aquí, i bé, destaquem i tractem altres qüestions ja dins d'aquesta nova secció del tipus d'interès que ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Nacional d'Andorra, l'Enric Galí, que és el cap del grup d'Advisor de Morabanc. Enric, molt bona tarda, molt bon dia, perdona.
Bon dia.
Que vens acompanyat del Sergi García.
Molt bon dia, Montse.
Bon dia, Sergi.
Què tal?
Bé, de fet, anem a explicar una mica com hem arrencat aquest any, aquest 2018, i a més també explicar una mica tot aquest enrenou que s'està produint en el mercat bursari.
Doncs així és, efectivament hem començat l'any, ja portem un mes i mig d'any, i han passat força coses, no?, en el mercat de renta variable, sobretot. Vam començar un gener molt fort, on els mercats semblava que seguien la tendència positiva de 2017. Vam arribar a veure, per exemple, els índexs de referència americans, tant pot ser l'S&P 500, el Dow Jones, etc., que arribaven a tocar el 8% de rendiment acumulat durant el principi de gener. I després vam veure l'Eurostoxx 50, l'índex de referència també europeu, juntament amb altres com l'IBEX o el CAC, doncs que acabava un gener molt bé, rondant rendiments entre el 4 i el 6%. No? I això es sustentava sobretot amb unes bones dades, uns bons fonamentals, una economia creixent i un bon sentiment inversor. No? Tot bé fins aquí, és a dir, un gener molt fort i seguint la tendència de 2017. No obstant, principi de febrer, va començar a tremolar una miqueta tot, baixar tot, els índexs americans van començar a ser els pioners en fer alguna retallada que podia rondar fins i tot el 4%, i això una mica també ve degut a un bon sentiment que hi havia, però també una complacència excessiva. Vull dir, era com si tot s'hi valgués, era com si el mercat de renta variable sempre pugés, i això algun dia, tard o d'hora, doncs acaba baixant, no?
No, i a més tenim l'experiència que hem tingut, no?, d'aquesta crisi, no?, que alguna cosa hem pogut aprendre, no?, que quan veiem que portem dies o mesos consecutius, no?, amb una eufòria i un positivisme absolut, no?, sempre hi ha alguna part nostra que ens diu anem en compte que no tot
sí,
va en aquesta línia.
Jo diria, Montse, que la situació aquí és a dir, les persones tenim la memòria molt curta, és a dir, jo diria que són pitjors que els animals, perquè un gos fa alguna cosa malament i dones un petit cladellot i no hi torna. Les persones se'ns borra de la memòria i portàvem molt temps de complacència en el qual anàvem comentant, ostres, en un moment podem tindre un susto, perquè el mercat americà de 100.500 porta més de 18 mesos sense una correcció superior al 5%. És sa una correcció? Sí, és sa, perquè tots els datos de darrere venen bons, és a dir, macroeconòmics vol dir els datos dels països, és a dir, el PIB ve favorable, creixement del PIB, l'atur està a mínims, els salaris, és el que hem parlat amb alguna altra reunió que hem vingut aquí, és a dir, estan pujant els salaris, han de pujar als Estats Units els salaris. La inflació, aquest dimecres tenim un dato molt important i segurament marcarà tendència aquest dato, però la inflació en principi hauria d'estar pujant. A nivell micro, que és a nivell de resultats corporatius de les empreses, ara mateix estan publicat ja 354 empreses de les 500 de Standard & Poor's, és a dir, pràcticament totes, i un 74% d'elles ha presentat per sobre les previsions, un 8% ha presentat més o menys igual i un 14% ha decebut, però un 75% per sobre, la qual cosa vol dir que la roda d'economia està funcionant. Però, ojo, no estem exemptes de sustos. I on anàvem, que és el que parlàvem de la memòria, sí, estàvem, com tu bé deies, un moment d'eufòria. En algun moment havia tindre una petita batzacada. Però clar, qui és el tonto que marxa a l'últim moment? Perquè quan tu saps que tothom està entrant, que tothom està ficant diners i tothom està guanyant diners, és a dir, no hi ha, la gent no està venent, la qual cosa els mercats no tenen perquè baixar almenys amb un petit lapse de temps. L'únic aquí és el que et dic, dilluns passat, la setmana anterior va començar a gotejar i dilluns passat, pam!
De fet, puntualitzem també, perquè l'Enric ha comentat una dada que era molt important, i era que es va publicar els salaris, l'average hourly earnings, que és els salaris com han pujat a Estats Units, va ser una dada molt bona, pujant a un 2,9%, i això que indica que hi ha un creixement molt fort i que hauria de fer la Fed, que és el Banc Central d'Estats Units, doncs començar a pujar tipus d'interès per ralentitzar aquesta bona economia. És a dir, hem tingut uns tipus d'interès baixos anteriorment que han fet que l'economia anés funcionant, que hi circulés el capital, però ara, donat que l'economia és més madura i funciona bé, i ha de començar a pujar tipus. Això que representa? Que les empreses començaran a financiar-se una mica més car. I això va ser el toc d'alarma una mica que va posar el mercat nerviós. Tot i això, va ser fort, vull dir, es va registrar la major caiguda diària des de 2011 en l'S&P 500. És a dir, que certes coses han funcionat molt bé, la complacència era molt bona, tot pujava, portàvem anys molt bons, però va arribar un moment que el mercat va dir, a veure, potser ens estem passant.
Fins aquí.
I va caure una mica en massa, és a dir, no distingíem tampoc entre sectors, van caure les companyies totes per iguals, vull dir, va ser una correcció que pot ser sana, eh? És a dir, no té per què ser dolenta, segueix l'economia forta, però bueno, de tant en tant, doncs, fer aquesta correcció i ensenyar al mercat que realment lo habitual no és estar amb aquestes volatilitats baixes, doncs és bo. I aprofitant, entro també en un tema que és el VIX, no? És l'índex de por del mercat, és la volatilitat implícita de l'índex S&P, que també es va moure molt, no? També és un dels catalitzadors, jo crec, d'aquesta baixada. És un índex que, en funció de com es mou el mercat, si el mercat es mou poc, és a dir, si no hi ha gaire diferència entre els màxims i els mínims del dia, doncs el VIX es manté tranquil. Si puja molt, és a dir, si hi ha forts moviments, el VIX puja, és l'índex de referència del temor.
És un animal amb molta ràbia, eh? Definim volatilitat perquè tots tinguem el mateix concepte, és a dir, perquè a vegades per nosaltres és un concepte molt obvi que visquem, però l'oient pues, potser no està clar, no? La volatilitat hem de tindre en compte que és com unes dents de serra d'una serra, és a dir, amb productes conservadors tenen molt poca volatilitat, dents molt petites, com és un ganivetet petit, és a dir que puc anar 0,50 amunt, 0,50 baix el preu.
O sigui, el risc és mínim,
el
no?
El risc és mínim. Volatilitat elevada vol dir que tinc pues, un índex de renta variable, pues, en el seu moment espanyol podria estar amb unes volatilitats de 15, que puc anar un 15% amunt, puc anar un 15% baix, que les dents de serra són més acusades. Fins ara, com molt bé ha comentat el Sergi, la situació era que, i el VIX recollia això de Standard & Poor's, està bé, absolutament a mínims, cada cop aquesta volatilitat anava baixant. Què vol dir? Pues que la percepció, inclús, que quan estàvem invertint en renta variable, és que la cosa no havia de baixar perquè quasi no es moguia ni amunt ni a dalt, anava sempre en moviments molt petits, pues, siguin alcistes o moviments
zero
molt petits,
zero avall.
Baixistes, de qual cosa dius, ostres, tinc uns diners, soc conservador, no passa res, me'n vaig a comprar una empresa que pagui alts dividendos, però la cotització no es mou quasi, me'n vaig a cobrar el dividendo. Ojo, estàs comprant, no t'oblidis, estàs comprant borsa, el preu del subjacent, de l'empresa que hagis comprat, se't pot moure.
I efectivament, així, amb el VIX, moltes persones es van invertir. Posant-se a curs, què vol dir posant-se a curs del VIX, de l'índex VIX o de la volatilitat? Doncs creient que això continuaria, que la volatilitat seguiria molt baixa. Què va passar? Que quan va sortir aquesta dada de salaris i el mercat nord-americà es va moure bruscament, aquesta gent que havia invertit curta o en contra de la volatilitat a favor de que s'estabilitzés aquesta volatilitat, doncs va veure com l'índex se li va disparar i va perdre molts diners. Però va anar a la contra de la seva aposta.
Però digue el que és disparar-se, perquè potser no
doncs es va disparar aquell índex més d'un 115%. És a dir, si tu estaves en contra d'això, vas perdre un 115%. No és exactament així, però perquè us feu una idea, doncs lògicament, si tu apostes en contrari del que passa, si es dispara un 115%, la teva caiguda és del 100%.
El producte que tu tens comprat a la teva cartera passa de valdre 50 a valdre 0. Absolutament, i queda tancat i aquí ja no et donen absolutament res. Però són productes nous, és a dir, que molta gent sortien titulars inclús als Estats Units, ets directors de cadenes de supermercats com Target, s'han fet multimilionaris apostant curts en tema de VIX. Apostar curts és vendre algo que tu no tens i apostar a que això seguirà baixant. D'alguna manera, doncs, hi ha hagut bastanta destrossa amb aquest tipus d'inversors. Per tant,
això com a nou punt, no? També, vull dir, estem aquí enumerant una miqueta quins són els motius que han propiciat això. I després també hi posaríem sobre la taula, això no està comprovat realment, però sí que és veritat que hi ha un altre mercat paral·lel, que és el conegut per tots, aquest sí que el coneixem tots els del carrer, que és el Bitcoin, no? També una moneda fictícia que funciona molt bé, que se suposa que treu rendiments sense tenir que fer massa cosa, i resulta que et comença a caure, que la gent deu començar-se a espantar, que ha tingut rendiments del menys 60% en poc temps, i jo entenc que una persona que no té idea, de fet conec gent pròxima que diu jo no sé de què va, però és que puja, jo invertiré. Doncs aquesta gent invertia pensant que li pujaria un 60, un 70, un 100%, i s'està donant que li està caient. Doncs tots aquests riscos, tots aquests temors, tots aquests pors, aquestes pors, doncs, han propiciat que a poc el mercat doncs, n'és corregint i se n'és posant a lloc una miqueta.
Clar, és que hem vist un bitcoin a 20.000 i estem veient un bitcoin a nivells de 7.000. Jo sempre que surt això penso en aquella dona que va vendre el pis a València i va vendre el pis i li va cobrar en bitcoins quan el bitcoin digui està sobre nivells de 18.000.
Sí, sí,
ara mateix, si no s'ha desfet d'aquests bitcoins, el pis l'ha venut per la meitat de preu. És a dir, uau. Hem de vigilar amb aquest tipus de productes perquè més que una divisa com molta gent pretén que és, com seria el dòlar, com seria l'euro, això és un mitjà de pagament, és a dir, i més que hi hagi uns fonamentals darrere, no hi són, és purament especulatiu. Si tothom, és el que dèiem abans, xerràvem, no? És a dir, si tothom diu que un restaurant és bo i tu no hi has anat i perquè tothom ho diu tu també segueixes dient que és bo, sense haver anat incrementes la reputació d'aquest restaurant. Pues això és una mica el mateix. Tothom diu que això ha de pujar, tu també creus que ha de pujar i aniràs a apostar sobre això. Mentre tothom vagi amb aquesta filosofia, és a dir, hi haurà més demanda que no pas oferta. Si hi ha més demanda que no pas oferta, què fan els preus? Segueixen pujant i això podria haver pujat fins als 45.000 tranquil·lament. Però clar, què hi ha darrere? No, tothom diu que és bo i que això pujarà. Punto.
També hem de tenir en compte que la gran massa d'aquesta moneda estava controlada per grans empreses i no són inversors particulars. No? Vull dir que aquests mouen el mercat una miqueta a su antojo, que se'n diu, i quan volen començar a vendre i començar a fer beneficis, doncs el mercat es desploma amb força. En tot cas, amb aquesta situació, no? Amb aquest inici bo de gener i aquesta correcció una mica més important de cara a febrer, què podem fer? Què estem esperant? Nosaltres creiem que no és l'hecatombe, ni molt menys. Lògicament, com hem comentat al principi, hi ha un sentiment econòmic bo, l'economia als Estats Units funciona, els resultats corporatius són bons, els PIBs estan pujant, etc. Doncs creiem que en el llarg plaç això hauria de seguir funcionant bé. Amb aquesta rapidesa que ho ha fet fins ara? Possiblement no. Sense ensurts com hem tingut fins ara? Possiblement no. Hem d'estar preparats per un mercat una mica més volàtil, com el que comentaven, però tot i això pot ser bo.
I tant, l'únic que no tot s'hi val, és a dir, amb cautela, és a dir, els productes que tenen risc, que hem d'entendre quin risc tenen, i es pot seguir jugant, és a dir, els datos són bons. La primera pregunta que ens van fer el dimarts, després del dilluns passat, que va ser, i això va passar a partir de les 7 de la tarda a hora europea, no va passar abans. La primera pregunta és que ens van fer, és un final de cicle això, econòmic, és a dir, que començarà a baixar? No, la probabilitat de recessió és baixa i podria estar entorn al 20%. Per tant, no és un final de cicle, la qual cosa, prudència, deixem respirar els mercats una mica i si hem de començar a plantejar invertir, com que la volatilitat ha tornat i és un invitat pues, que sabíem que tornaria però que encara no ens esperàvem, prudència, si es vol comprar, anar comprant progressivament, no fer-ho tot de cop, perquè cada cop fins ara, que queien una mica els mercats, s'aprofitava per comprar. A partir d'ara jo penso que hem de ser molt i molt selectius.
Més cautes. I també podríem diferenciar una miqueta entre el que està passant als Estats Units i Europa. Sí que és veritat que els Estats Units sempre és el pioner i sempre marca una mica el comportament de la resta del món. No obstant, hem de creure que, o sigui, tenim clar que l'etapa o el cicle en el que es troba als Estats Units és diferent del d'Europa. Europa encara creiem que queda més creixement i les borses podrien fer-ho inclús millor que als Estats Units. Els Estats Units ja es troben en un moment més madur i de pujada de tipus, que vol dir això, de ralentització una mica de l'economia perquè ha funcionat molt.
Aquesta setmana què podríem esperar? Una estabilització, podríem dir-ho?
Sí. Sí, bueno, ahir va ser un dia bastant favorable perquè divendres va ser dolent i ahir va rebotar. Nosaltres creiem que hauríem d'esperar una petita estabilització, mercats molt més tranquils. Tot dependrà, jo crec que dimecres el dato d'inflació americà serà molt important perquè com si surt molt alt pues, es quedarà una tendència molt marcada que aquest tipus han de pujar amb força aquest any, tipus d'interès per part de la Reserva Federal. Això hem de veure com s'ho prenen els mercats, però sí pensem que en les properes setmanes, per no dir aquesta setmana, ha de ser més estable el mercat. D'alguna manera no creiem en tornar d'alta a baixos de tots els sectors com va haver un dilluns.
Tot i això, està una mica complicat, realment. És a dir, estem en un moment que han hagut aquestes baixades agressives, que la volatilitat s'ha incrementat, etc. Doncs tampoc és realment clar l'entorn posterior o com pugui funcionar aquesta setmana. No obstant, jo també proposo alguns actius una mica més refugis, com podrien ser el yen. La moneda japonesa sempre ha funcionat com a, refugi en cas de, mercats una mica més nerviosos, etc. L'or, i sobretot en aquests nivells, no, que ha fet durant aquest any estar sobre els 1.300, i creiem que encara pot tenir una mica de, potencial. Són els actius que, a mi m'agradaria, no, una mica destacar com a, actius refugis, que si fan el que històricament han portat fent, doncs haurien de funcionar millor en entorns més baixistes o una mica més nerviosos.
Però no ficar tots els diners aquí, sempre respectant la regla de diversificació i sabent que són actius refugis. És a dir, si tu tens una cartera de borsa que pesa el 25% del teu patrimoni, és a dir, a mort, com a molt màxim, fica-m'hi un 5%. No m'ho fiquis tot a mort, perquè al final... com el mercat comenci a anar bé, l'or se't quedarà equiparat o marxarà a 1.200 i està a 1.300 ara mateix. És a dir, actiu refugi és per una part del teu petit patrimoni per donar una mica de descorrelació amb la resta d'actius.
Lògicament són apostes molt, molt puntuals, molt satèl·lit, no?, que haurien de fer que la cartera globalment funcionés bé. I aquí també aprofitem a dir-ho, no? L'Enric sempre ho diu, no? Si el teu veí fa tal, no te'n fies d'ell, perquè en realitat tampoc saps exactament el que fa, no? Aquí tenim la...
Home,
la...
si vols donem uns quants consells, no?
Sembla... Sí, home, sí, així acabarem la secció.
Mira, jo diria el primer consell de tots, és a dir, vigilar amb els productes nous. És a dir, l'any 2008, hi havia, abans del 2008, quan va caure Lehman Brothers, hi havia moltíssims productes que anaven sobre deute hipotecari de famílies, BCPs, noms raros, que poca gent sabia, pues, com pronunciar aquestes cibles o el que significaven, però tothom ho comprava.
Donava bons tipus,
al final,
no?
Donava un bon rendiment, però no sabies el risc que hi havia sota. El 2008 va fer pluf. Productes, com ha dit el Sergi abans, com el VIX. Vale, pots jugar al VIX a llarg per si puja volatilitat, però vigila amb el VIX a curt perquè no saps el que realment pot passar amb els productes. Hem vist realment que n'hi ha hagut molts productes que han tancat i s'han quedat a zero. Ha passat. Productes, per exemple, que repliquen a vegades més simples, matèries primes. És a dir, tu vols comprar un producte que repliques matèries primes, que ho fas amb futurs, i et trobes al final que el producte que has comprat no repliqui amb res la matèria prima, en aquest cas el petroli, perquè tens tot un sistema de futurs que has de renovar i uns costos, i al final no tires.
Amb això també ens hi vam trobar, no?, quan repliques algú, un índex a l'inversa, és a dir, si tu vols, creus que l'IBEX ha de corregir i el repliques a la inversa, és a dir, poses curt i quan el mercat baixa tu guanyes diners. També és veritat que no repliquen exactament el mateix comportament, per això, si us plau, molta cura, i en productes curts...
Molt de cura, perquè no repliquen exactament el mateix. El que hem dit, la volatilitat, el nostre amic, el nostre convidat, és a dir, encara que hi ha una complacència que sembla que no ve, que no torna, en algun moment sempre fa aparició. Les coses sempre es fiquen al seu lloc i el que té risc queda marcat que té risc. Jo diria tercera regla, i molt important, és a dir, no compris mai res que no entenguis. El senyor Warren Buffett, magnat de les inversions de Berkshire Hathaway, diu que risc ve realment per no saber el que un està fent, més que per el risc de depèn de quins actius, no?
Sí, però a vegades ens deixem aconsellar.
T'has de deixar, jo penso, no? Que igual que quan vas al metge, a vegades una segona opinió mèdica, doncs a vegades és important tindre una segona opinió. És com quan llegeixes un diari. Si sempre llegeixes el mateix diari, tindràs una opinió completament sesgada i n'has d'elegir, doncs, diferents i de diferents opinió per fer-te la teva pròpia opinió, no? Com a periodista. Doncs a nivell de les inversions, no dubtis mai en tindre una segona opinió, perquè hi haurà gent que serà més pro-mercat, gent amb menys històric de mercat i gent amb més històric. La gent amb més històric acostumem a ser més conservadors. La gent amb menys històric, doncs, acostumem a ser una mica més guerreros.
Més agressius, poder. Llavors, tot i això, el perfil del client és marcat. És a dir, hi ha unes pautes clares que si et ve un client i et diu, escolta'm, doncs jo tinc molta aversió al risc, lògicament no el posaràs en productes complexos, etc.
Però els que teniu menys històric, doncs teniu tendència a tirar cap a productes més arriscats perquè no heu vist el que pot passar en el passat. La gent que té més històric als mercats, doncs es dona compte que diu, ostres, vigila, fica menys pes aquí perquè això pot portar-te a un sorràs perquè ens coneixem ja. No hi ha sopes gratis a la indústria. Això és molt important. És a dir, si els tipus d'interès al mercat a Europa estan negatius i tens un producte que et pagui un 5%, un 3%, un 4%, no pot ser que no hi hagi risc. Algo ja de risc i algo ja a sota. Per tant, qüestiona tu Sempre, sempre, sempre.
Això ho podem aplicar també al Bitcoin, no? Poder?
Jo penso que sí.
Hi haurà gent que ho coneix, però com a nosaltres ens costa entendre-ho, doncs també diem, cuidadín.
Quan hi ha turbulències, com ara, ja no tot és vàlid. Quan cau tot en bloc, però cauen tant les bones empreses com les males empreses. Has de comprar deute, has de comprar empreses amb renta variable, compra-les amb bons fonamentals, compra-les que no estiguin excessivament endeutades, que tinguin potencial de creixement i que tinguin una bona marca. No compris qualsevol petita empresa, perquè realment quan baixa la marea és quan veus realment qui es banya despullat i qui porta banyador, no?
Sí.
Llavors això és molt important. Amb turbulències no tot és vàlid. Llavors et diria, per acabar, i això ho ha mencionat abans el Sergi, és dir, no et fiïs del que diu el teu veí, que és el que hem dit sempre. Ostres, la gent, tothom al teu costat fa gangues. La gent li encanta explicar que fan gangues, la gent li encanta explicar que fan beneficis en borsa. Quanta gent coneixes que ha guanyat calés amb bitcoins? Moltíssima. Quanta gent coneixes que ha perdut calés amb bitcoins?
Cap.
Jo no en coneixo cap. I el bitcoin ha baixat un 70%. I no en coneixo cap. Estan tots callats i t'ho explicaran. Quanta gent o quants veïns tens que guanyen calés amb la borsa? Moltíssims. Però amb quantes operacions han caigut...
S'han enganxat els dits, segurament.
Sí, t'han enganxat els dits.
I jo... més, estic convençut, no? Perquè en aquest negoci està clar que tard o d'hora et passa algun cop. Vull dir que...
Per això deia moltes vegades, diversifica, 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 és la regla número 1. És a dir, quan tu diversifiques, moltes vegades et trobes, ostres, doncs no guanyo el que has guanyat, el que he guanyat, m'ho veig comprant una sola acció. Cert, però tampoc tens el mateix risc, perquè si aquesta acció fa pluf, com va passar el cas del Popular aquest any, tu tens Popular perquè és un banc que en principi està fent els deures, que ens sortirà endavant i tot d'un cop et cau i tens 100% amb el Popular, et quedes amb què? Amb accions? Zero.
I en tot cas, doncs...
Si tu tens una ristra de tots els bancs espanyols, a lo millor perds un 5%, que és el que pesa el Popular. Perdre un 5% d'un any és un mal any? Sí. Perdre un 100% és fatal.
Gestió activa, no? També fons d'inversió on els gestors sàpiguin què fan i estiguin cada dia davant del mercat, i és un sector difícil, doncs deixem-ho en mans dels experts.
Sí, assessora't. I no dubtis en tindre una segona opinió. I intenta llegir per internet, intenta buscar, perquè al final cada cop tenim més mitjans per informar-nos per internet, i allà veurem la gent que és crítica, la gent que és favorable. No solament llegim la gent que diu el que nosaltres volem sentir, llegim-los tots.
Així que, Montse, quan vulguis invertir, et toca visitar-nos abans de fer res.
I tant que sí, no ho dubteu. Enric, Sergi, que ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies una vegada més.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.